Notícies Vespre. Karen Madrid.
Tornen les expedicions sabadellenques als camps de refugiats del Sàhara 3 anys després d'aturar-se per la pandèmia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En aquesta ocasió, però, es reorienten cap a la diagnosi, més que no pas en l'acció. Així ho destaca la coordinadora del projecte des del taller d'Art, Cultura i Creació, Sílvia Mestres.
Comença a haver una massificació d'especialitats de metges que va generar tots. De fet, el 2019 baixàvem unes 3 comissions quirúrgiques i aquest any en baixaran unes 10. Per tant, aquí també està la idea o la part que agafem d'això, que com que hi ha una massificació d'especialitats i de metges, el fet que no baixem nosaltres amb la comissió quirúrgica no deixa un buit, sinó que ho aprofitem per fer una prospecció de la realitat que hi ha allà, de les necessitats, de la situació, de l'impacte, per poder després adaptar-ho al projecte de l'any vinent.
El projecte també incorpora per primer cop un psiquiatre a l'expedició per poder atendre les necessitats en matèria de salut mental accentuades per la pandèmia.
Més moviments polítics en preparació de la cursa electoral de les municipals del mes de maig. Avui el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, no ha descartat deixar l'acte de regidor abans que acabi el mandat.
Considera que no tindria sentit liderar el partit en un context electoral quan ell no serà l'alcaldable. D'altra banda, des de Sabadell en Comú Podem han encetat avui les trobades per definir el programa electoral de la formació. La primera sobre Benestar animal es fa a Can Uriac.
I en esports, Alberto Fernández, Moja Keita i Pau Víctor han estrenat el seu caseller golejador en el partit d'aquest dissabte contra el Barça Atlètic.
El Sabadell va poder signar un 1-4 al Johan Cruyff gràcies a aquests jugadors i al gol de Juan Delgado en temps de descompte. Amb aquesta victòria, els arlequinats surten del descens i se situen dotzens a la classificació, empatats amb la Unió Deportiva Logroñés i el Bilbao Atlètic.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació relativament complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la B30 trobem un quilòmetre de retencions al seu pas per Barberà en sentit sud. Al mateix municipi, però en aquest cas a la P7, hi ha 2 quilòmetres de cua també en sentit sud per enllaçar amb la B30. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
I un dia més, 22 graus a aquesta hora a Sabadell, temperatures que no canvien ni un grau. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim el cel ennuvolat a la meitat est del territori català. Cap a la meitat oest, en canvi, ja s'han obert força més clarianes i d'aquí la temperatura força agradable que tenim en aquest sector de la meitat oest del país. De fet, és molt suau arreu del territori, però la més alta es troba el Segrià a hores d'ara amb valors de 27 i 28 graus. S'espera que de cara a les properes hores continuem parlant d'aquest temps estable i sí que amb la presència d'alguns núvols més aviat compactes que s'han d'anar formant sobretot a la façana litoral i que han d'anar a més de cara al final del dia i no només afectaran a punts del litoral sinó que també entraran en punts del prelitoral. I pel que fa a la temperatura, atenció que la tendència és que vagi pujant i de cara a dimecres és quan s'espera que toquin sostre. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les expedicions sabadellenques als camps de refugiats del Sàhara es reprenen després de 3 anys aturades per l'esclat de la pandèmia. La primera marxarà la setmana que ve amb 16 integrants, entre personal mèdic del Taulí com joves del taller d'Arc, Art, Cultura i Creació, i ho farà amb l'objectiu de fer una diagnosi sobre la realitat dels camps de Tinduf.
Mentre que en expedicions anteriors es feien desenes d'intervencions quirúrgiques, aquesta se centrarà més en l'observació. Una de les missions passa per descobrir en quin estat es troba l'hospital de Boula, com apunta la infermera del quiròfan del Taulí, Anna Rodríguez.
I cada vegada que anem, aquest hospital es reobre, es posa en funcionament, tant l'hospital com la zona d'hospitalització, i quan marxes aquest hospital es tanca. Clar, des de la pandèmia, durant 3 anys, aquest hospital no han baixat comissions, per tant creiem que no han anat cap, que no l'han reobert. Ells tenen un hospital, perquè si tenen que fer cirurgies d'urgència, així tenen a l'Hospital Nacional, però aquest que fem les comissions, que fem així com tan específiques, la de cirurgia, la de gine, la dels ulls del món, doncs s'obre i es tanca.
El retorn de les expedicions sabadellenques al Sàhara arriba amb dues novetats més. En l'àmbit mèdic s'incorpora un professional de psiquiatria a l'equip per tal d'atendre els problemes de salut mental, presumptament accentuats arran de la pandèmia. La coordinadora de l'agermanament entre Sabadell i l'Argú, per part del TAC, Sílvia Mestres, explica per què s'ha fet aquest pas.
Sorgeix també una mica arrel de la Covid, de la detecció d'aquí a nivell local també d'aquest augment o d'aquesta necessitat clara d'incorporar la salut mental a tots els projectes existents i de, bueno, a través de la comunicació amb els referents d'allà també existeix també una necessitat tangible d'incorporar la salut mental. Ja ho vam detectar a l'última comissió que es va fer, que hi havia poques accions, com bé ha dit l'Anna, a nivell de salut mental, a nivell de psiquiatria, bueno, també per les condicions en les que viuen més amb una supervivència, no? Atenent la part més urgent de la salut mental.
L'altra novetat d'aquesta expedició és un canvi en l'orientació del projecte social. En aquest cas se centrarà en el foment de les creacions artístiques, en col·laboració amb l'Escola d'Arts i Cinema del territori.
El grup de recerca Biocom pronostica un increment dels contagis per Covid-19 en les pròximes setmanes, un fet que per l'investigador Daniel López Codina respon a una baixada de la immunització per part de la població. Per aquesta raó, anima les persones majors de 60 anys a posar-se la quarta dosi del vaccí contra la Covid-19, però també a vacunar-se contra la grip. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Precisament avui ha començat la vacunació simultània de la grip i la Covid-19 per aquesta franja d'edat majors de 60. Tot plegat en un moment en què la malaltia a Catalunya registra els índexs més baixos des que va començar la pandèmia, tot i que han pujat lleugerament el nombre de positius. En declaracions al Cafè de la Ràdio, l'investigador del Biocom SC, Daniel López Codina, opina que el virus es continuarà expandint en les pròximes setmanes.
És probable que, si ve fred, la gent tingui menys ventilats els espais i això implica una facilitat per la transmissió, efectivament.
Tot i això, augura que la majoria dels casos seran de caràcter lleu i que, per tant, no es traduiran en un augment de les hospitalitzacions. En el cas del Taulí, actualment hi ha una trentena de pacients amb coronavirus ingressats, dels quals 5 es troben a l'UCI.
Sabadell acull aquesta setmana les primeres jornades de ciència ciutadana impulsades per la Generalitat. Entre demà i dimecres s'han programat al Casal Pere IV 17 taules rodones, 10 ponències i 4 tallers, pels quals ja hi ha 250 inscrits.
L'objectiu de la cita és demostrar el paper de la ciutadania en la ciència. Així ho ha destacat la tècnica del Servei d'Educació Ambiental del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, Núria Capdevila, al programa El Cafè.
Aquestes dades, com més nombroses siguin, millor. Aleshores, A més a més, no només els ciutadans poden implicar-se en la recol·lecció o cerca d'aquestes dades, sinó que la ciutadania també es pot implicar en el disseny d'aquest procés científic. Per tant, els ciutadans poden implicar-s'hi i, a més, també és una manera de democratitzar la ciència.
A les jornades hi participaran membres dels centres de recerca més prestigiosos de Catalunya, uns centres que, gràcies a la implicació de la ciutadania, poden tirar endavant projectes com aquests.
Transicte de presència de papallones, presència o no presència de líquens a la ciutat per detectar la contaminació atmosfèrica, projectes de contaminació odorífera, de detectar contaminants amb les persones mitjançant les olors, per exemple. En termes a Catalunya tenim projectes capdavanters i molt, molt interessants.
Com a prèvia a les jornades, avui s'ha fet una caminada per la Creu Alta per detectar les problemàtiques mediambientals de la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'encara portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, no creu que els liberals revalidin els 3 regidors actuals a les eleccions municipals del 2023. L'objectiu, ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio, ha de ser mantenir la representació al consistori i ser decisius en la formació del nou govern de la ciutat.
Jo crec que l'objectiu de Ciutadans ha de ser entrar, que això jo crec que és possible, i a lo millor amb un regidor ets molt més important que 8 anys amb 3. Si es pot formar govern, jo sóc partidari de formar govern, i si no, doncs vincular les teves prioritats via pressupostos per mi via pressupostos és l'opció, perquè és la que realment acaba impactant a la ciutat, i jo crec que això és possible.
Hernández no repetirà com a alcaldable dels liberals per decisió personal.
De fet, en l'entrevista d'avui, el portaveu taronja ha obert la porta a no acabar el mandat i plegar com a regidor abans del maig del 2023. Ho ha argumentat així.
Objectivament, els tres regidors ho veig molt difícil. Al final, l'objectiu de Ciutadans en el 2023 ha de ser entrar. Ha de ser tenir representació perquè el projecte continuï i tenir 4 anys per endavant per tornar a reforçar. Ara mateix l'objectiu de Ciutadans ha de ser la resistència o la supervivència política, no ens hem d'enganyar. I a nivell municipal, doncs, crec que és possible pel treball que s'ha fet de 8 anys, no?
En el seu lloc hi podria entrar Sergio Salcedo, que anava de número 4 de la candidatura de Ciutadans a les eleccions municipals de 2019. La decisió és final, però encara s'ha de prendre. D'altra banda, Adrián Hernández no renuncia a ocupar un lloc simbòlic a la llista del partit pels comicis de l'any que ve, una opció que condiciona a mantenir el lligam amb el projecte de Ciutadans després de la refundació del partit prevista pel gener de l'any vinent.
Iniciarem un procés de suma i escolta que portarà el nom de Sabadell ets tu. És un procés que el que pretén també és escoltar la ciutadania i, per tant, dissenyar un programa electoral de cara a les eleccions municipals del maig del 2023 que tingui resposta real i efectiva a la vida dels sabadellencs i les sabadellenques.
És el candidat a l'alcaldia de Sabadell i diputat al Congrés, Joan Mena, de Sabadell en Comú Podem. Amb aquesta declaració ha donat el tret de sortida al procés participatiu on ha de sortir el programa electoral per concórrer a les eleccions municipals.
Durant el procés es volen fer 19 trobades sectorials per parlar de sanitat, habitatge, ocupació, drets socials o educació. Avui ja se celebra un acte al Centre Cívic de Can Uriac sobre els drets dels animals, amb entitats sabadellenques que hi treballen. També faran trobades territorials, com a mínim 7, una per districte, tot i que fan comptes que els en demanaran més. Mena creu que actualment a l'Ajuntament mana la sociovergència i per això avança que cal triar entre opcions.
Del que es tracta és de si volem un Sabadell amb més habitatge públic i amb més bossa d'habitatge públic o bé un Sabadell que especuli amb el dret a l'habitatge. Si volem una ciutat doncs, que garanteixi les places d'escola Bressol 03 o bé un Sabadell que aposti pel concert educatiu una vegada més com a resposta a les necessitats socials i educatives de la nostra ciutat. Si volem un Sabadell que recuperi el riu Ripoll com un entorn natural privilegiat o bé un Sabadell que aposti per la Surf City.
A finals d'abril s'hauran acabat les trobades i es farà una convenció programàtica de tancament. Pel que fa a les llistes, s'han iniciat converses entre les formacions polítiques que integren l'espai.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
El barri de Can Uriac ha guanyat un nou espai per als veïns amb la renovació de la plaça de la Fuensanta. Té prop de 1.500 metres quadrats gràcies a la incorporació dels dos carrils de circulació en un sol nivell. S'ha renovat tot el paviment, s'ha instal·lat nou mobiliari urbà i s'ha plantat arbrat i vegetació, tot plegat amb un pressupost de gairebé 273.000 euros.
L'alcaldessa Marta Ferrés, que hi participava en la inauguració de la renovada plaça, insisteix que la voluntat del seu govern és millorar tots els barris de la ciutat.
Nosotros tenemos muy claro como ayuntamiento que hay que seguir invirtiendo en todos los lugares de Sabadell. Y lo voy a explicar. De la misma manera que tenemos que hacer el paseo de la Plaza Mayor porque estaba mal, también tenemos que venir aquí a la Fuensanta porque estaba mal. Y también tenemos que irnos al sur porque hay espacios mal. Y eso es construir Sabadell, de norte a sur, de este a oeste y también por el centro, porque todo es Sabadell. Y a nosotros nos importa toda la ciudad, tenerla más bonita, tenerla mejor, trabajar para que todos ustedes tengan espacios mejores.
En aquest sentit, ja s'han posat en marxa els treballs per millorar la plaça de la Llibertat a la Concòrdia. S'ampliarà l'àrea de jocs infantils, es col·locaran taules de tenis taula i 4 taules de pícnic. Els treballs suposen una inversió de 181.000 euros.
I no marxem del barri perquè la Hermandad de Nuestra Senyora de la Fuensanta vol que la imatge de la Verge estigui legalment entronitzada a la parròquia del barri com a patrona. Tot i que és allà des de fa 70 anys, els cal encara el tràmit administratiu del bisbat. Ho ha explicat Antonio Padilla, president de l'entitat, al programa al matí.
Que ya hay conversaciones con el obispado, pero que todo esto va, la casa de despacio va despacio. Uh-huh. Es poder entronar a la Virgen de la Fuensanta en la parroquia de Can Uriac. Date cuenta que cuando se puso la primera piedra en el año 1953, ¿sí?, con fotografías y todo, la Virgen ya estaba presidiendo la primera piedra de la iglesia de Can Uriac. Entonces, ha estado allí toda su vida, ha sido su casa, pero legalmente no está entronada.
Padilla ha estat recollit aquest cap de setmana com a president.
La primera entitat creada al barri de Can Uriac segueix promocionant la romeria i les migues de Nadal com actes principals, però també accions solidàries a la zona.
A mediados de octubre, tengo la fecha allí, uh-huh, hacemos una recogida de alimentos, una chocolatada gratuita y una recogida de alimentos para los más necesitados. La hermandad tiene el propósito de seguir las tradiciones de nuestros padres. Hacemos unos 50 lotes de para comida para los más necesitados, sobre todo, claro, nuestra gente está en el sector norte, sobre todo es para el sector norte. Pero eso no quiere decir que si tú me dices que, bueno, una persona por el centro o lo que sea, pues no había ningún problema en ese sentido.
D'aquesta entitat de més de 200 membres i que compta amb el suport dels comerciants del barri, també n'ha transcendit la il·lusió conjunta de fer un viatge a Múrcia.
Avui també és notícia...
Els castellers de Sabadell han celebrat la seva diada aquest diumenge descarregant castells més que coneguts per l'entitat. Un 7 de 7 en la primera ronda, un 4 de 8 en la segona i un 5 de 7 en l'última.
Els sabelluts han firmat, de fet, una actuació sòlida i sense riscos, tal com explica el cap de colla de l'entitat, Martí Rovira.
Nosaltres aquesta actuació ja l'hem repetida durant l'any. Ha sigut la nostra actuació estrella, que l'hem pogut fer diverses vegades. Aquest any doncs, ha sigut un any de rodatge i el que hem anat és com a castells, diguéssim, segurs que podíem assolir i això és el que hem fet, no?
A la diada d'aquest diumenge els sabelluts han estat acompanyats a la plaça dels Bordegassos de Vilanova, els castellers de la Vila de Gràcia i els xiquets de Tarragona.
Rècord absolut de participació a la festa del Cocido Andaluz, organitzat per l'agrupació de Sant Sebastián de los Ballesteros.
600 comensals s'han sumat aquest diumenge al tradicional àpat a la Font de Can Rull. Un centenar d'aquests participants s'hi van sumar a última hora. El president dels Ballesteros, Joaquín Lesmes, admet que han hagut d'improvisar.
Puede haber un éxito bueno, inesperado, pero bueno, cantidad de gente, bueno, no sé si lo sabéis, hemos tenido que añadir una olla más porque no teníamos suficiente para y la gente nos lo pedía, los socios también, que se habían quedado mucho sin ticket y al final hemos tenido que hacer otra. Pero es que lo bueno es que se ha hecho otra y también se ha agotado, veremos a ver si tendremos para todos.
Aquest cocido andaluz és el primer que s'ha pogut celebrar des de l'esclat de la pandèmia.
La colla bastonera de Sabadell ha portat 9 colles a la ciutat en la celebració del seu 25è aniversari aquest dissabte.
Un aniversari que arriba en un dels moments més dolços de l'entitat, amb 70 integrants i molts menors de 15 anys a les seves files. El seu president, el coll de la colla sabadellenca, Rubén Ramiro, ha valorat positivament la celebració del quart de segle d'història.
Va ser tot un èxit, creiem que tot l'esforç dedicat en aquests últims mesos a celebrar aquesta 25a diada doncs va tenir fruits i molt bons. Estem molt contentes del resultat.
Ramiro, per cert, també ha aprofitat la cita per anunciar que deixa la presidència de la colla bastonera després de 10 anys. El relleu arribarà de cara al mes de febrer.
I Sabadell ha celebrat aquest cap de setmana l'acte en homenatge del 82è aniversari de l'assassinat a Lluís Companys.
El doctor Joaquim Sala Sanahuja, escriptor, traductor i professor de l'Autònoma, ha sigut l'encarregat de fer el parlament de l'acte, on ha remarcat el lligam de Companys amb Sabadell.
Els sabadellens, d'altra banda, que sou d'aquest sector, d'aquest barri de Can Rull, de la Serra d'en Camaró, també sabeu que en una època Companys va ser veí vostre i va tenir la il·lusió de venir a viure aquí. Segurament perquè aquí se respiraven uns aires més propicis als seus anhels de natura i de llibertat.
En l'acte hi ha participat l'alcaldessa de Sabadell, els portaveus dels grups municipals i també el recent conseller de Territori, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Ràdio Sabadell. Notícies. Fora de Sabadell i la comarca.
El director general de la policia, Pere Ferrer, ha destituït Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra.
Estela s'ha trobat amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i no ha volgut presentar la seva dimissió, motiu pel qual ha estat destituït pel Ferrer. Eduard Sallent assumirà l'encàrrec en funcions, almenys fins a finals d'any. Un cop destituït, Estela s'incorporarà com a cap de la regió policial de Ponent. Interior ha pres aquesta decisió pel pols que va plantejar el conseller el mes de juny, en què amenaçava plegar si no es feia fora el comissari Eduard Sallent, al·legant ingerència polítiques. També per discrepàncies sobre la feminització del cos.
L'Audiència de Barcelona permet a Neymar no assistir a les sessions del judici pel seu fitxatge fins que li toqui declarar. El futbolista havia fet la petició perquè ha de jugar a París.
El procediment que ha arrencat avui jutja el futbolista, els seus pares i els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, entre d'altres, pel seu fitxatge el 2013.
Els estats de la Unió Europea han aprovat la creació d'una missió d'entrenament a l'exèrcit ucraïnès per augmentar les seves capacitats de defensa en plena invasió russa.
L'entrenament a uns 15.000 soldats no es farà a Ucraïna, sinó en territori comunitari, i es dirigirà des de Brussel·les. La missió té una durada inicial de 2 anys i un pressupost de més de 106 milions d'euros.
I en últim punt, els estats de la Unió Europea també han acordat imposar sancions contra 11 persones i 4 entitats vinculades a la mort de Mahsa Amini i a la resposta violenta de les protestes de l'Iran.
Aquests nous noms s'afegeixen a la llista negra per violacions de drets humans al país, que ja inclou 97 individus i 8 entitats. Les sancions europees apunten a la policia de la moral de l'Iran i a les seves dues figures clau, Mohammad Rostami i Hasmat Mirzai, i també a les forces de seguretat per la repressió de les protestes. Les restriccions també afecten al ministre d'Informació i Cesare Pur pel tancament d'internet.
Esports.
L'espectacular victòria del Sabadell 1-4 al Johan Cruyff ha deixat l'estrena golejadora de 3 jugadors de l'equip. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Davant del Barça Atlètic van marcar per primer cop amb la samarreta arlequinada Alberto Fernández, Moja Keita de penal i Pau Víctor.
I la cirereta al pastís al descompte la posaria Juan Delgado, qui no veia porteria des de la primera jornada, però a destacar les grans actuacions d'Alberto i Pau Víctor. El primer, a més, sent l'autor d'un golaç que va servir per obrir la llauna, i el segon, amb el paper de davanter centre, va brillar y va a mullar la represa para posar el triunfo en Zafata amb l'1-3.
Creo que ha podido ayudar un poco. Vengo de un par de tiros que dan al palo, que no terminan de entrar. Hoy, gracias a Dios, entró. Y nada, muy feliz, el inicio de la remontada, y creo que nos espera una temporada muy apasionante y muy feliz por estar en el Sabadell.
Per mi, jo penso que jo també necessitava un partit així, un partit bo, un partit on marqués el meu primer gol. I bueno, jo vull ajudar l'equip sempre amb el que em toqui, i avui ha sigut marcar un gol, pues a seguir en aquesta línia.
Jo crec que l'equip aquí...
És la primera victòria del Sabadell i els primers punts lluny de la nova Creu Alta i el triomf més ampli de la història contra el filial blaugrana a domicili. Gabri García, el tècnic, es felicita pel fet que l'equip no es desmuntés en encaixar l'1-0 a l'inici.
I aquesta maduresa que a vegades no l'hem tingut d'aixecar-nos, pues avui jo crec que hem sigut capaços de continuar amb el plan de partit que creiem que havíem de tenir, no ens hem ficat nerviosos, i aquí pues hem tingut després... la sort de poder anar a la mitja part amb un avantatge.
El Sabadell surt del descens i amb 10 punts se situa 12è, empatat amb la UD Logroñés i el Bilbao Atlètic. El pròxim compromís serà aquest dissabte a les 7, rebent a la nova Creu Alta l'Intercity, en el que serà la diada del soci, amb botifarrada prèvia i descompte pels abonats d'un 50% per retirar entrades.
I per la seva part, el filial del Sabadell continua imparable en aquest inici de temporada primera catalana. Els de Jordi López es consoliden en el lideratge del grup 2 amb el triomf 0-3 al Camp de l'Horta.
Tercera victòria en 3 jornades amb un nou doblet de Bladis i un gol de Pere Belmonte. Per segona jornada seguida, més, els arlequinats van deixar la porteria a 0. El porter Carles Segura afirma que han fet un pas endavant en aquest aspecte defensiu.
L'aspecte que hem de treballar més, que potser sembla que més ens costa, que tenim molta qualitat ofensiva, però que després defensivament sembla que l'equip pot patir més, i portem 2 partits que la veritat que ho estem treballant molt bé, i bueno, que segueixi això.
Un Carles assegura que està en dinàmica de primer equip tot i jugar amb el filial. El porter santcugatenc va encaixar 3 gols en el 5-3 de la primera jornada contra el Sant Mauro, però ara ja ha acumulat 207 minuts sense rebre cap gol a primera catalana. Aquesta setmana qui visitarà Olímpia serà el Llafià, 7è classificat.
Recte final a les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell, tot just 3 dies perquè se celebrin els comicis, i els 2 candidats continuen en plena campanya. Avui Antonio Ortiz ha comparegut davant els mitjans per analitzar també el context electoral.
Ortiz ha parlat de 2 models absolutament contraposats: el seu, que busca, diu, recuperar tots els serveis pel soci, i el de Claudi Martí, ha dit literalment que es dedica a externalitzar-nos en bona part. I sobre l'afirmació de Martí que la seva candidatura és de futur i la d'Ortiz del passat, Ortiz ha respost que el que li preocupa és el present, i a més, deixar en plan aquesta incògnita al voltant del motiu de l'avançament de les eleccions aquest dijous.
De què m'està parlant? Del club del 2030? Què serà ell? Estaré jo? Jo parlo del present, ¿vale? I el present em preocupa molt. I em preocupa molt ¿vale? Perquè ell, a la roda de premsa que fa de convocatòria de la selecció del club, diu unes coses que a mi personalment va preocupar. I el que més em preocupa de la seva declaració són quan va dir que adelantava la selecció perquè si entrava una junta s'havia de prendre mesures dràstiques o importants i que ho fessin la junta directiva. Jo demano al senyor Claudi, ¿vale?, que digui qui són aquestes mesures tan importants i tan dràstiques que va tenir que adelantar les eleccions per no tenir les que prendre's abans de les eleccions.
Tot això pel que fa al context electoral, però en aquesta compareixença de la candidatura pel canvi també s'ha exposat el programa electoral, un programa que va des de la modificació en el programa de les activitats a una revisió del conveni laboral, passant per modificar els estatuts, una forta aposta per la sostenibilitat medioambiental, per la formació a les bases dels equips o un grapat de mesures socials i econòmiques d'esponsorització.
I encara en clau, Natació Sabadell estrena plàcida dels dos sèniors de waterpolo de l'Astralpool en Lliga, sobretot per al femení, amb l'escandalós triomf 27-4 davant el Boadilla madrileny.
I amb aportació de totes les jugadores en atac, excepte les dues porteres, i també molts minuts per les més joves, com la portera Marc Carrasco, Martina Bonet o Marina Serrano. Una de les més destacades va ser la jove Irene Casado, amb tres dianes.
Són bons partits perquè les petites juguem, agafem experiència i que ens equivoquem perquè les grans ens ajudin i per partits importants, quan ens necessiten de veritat, puguem estar allà i ajudar l'equip com toca, com petites que ens toca.
I el masculí també es va imposar a Calllong per 11-4 al Rubí, amb el bielorrus Costa Berca com a màxim golejador amb 4 dianes. Javi Bustos, l'únic fitxatge de l'estiu de l'equip, es va restrenar amb el club.
La verdad es que teníamos ganas de empezar ya porque entrenar está bien, pero nuestro objetivo es intentar ganar partidos. Y sí que es verdad que llevamos estas semanas enfocadas a la Supercopa. Al principio nos ha costado un poquito por la carga física, pero bueno, al final hemos sacado el partido, que al fin y al cabo es lo que importa, y con ganas de continuar en esta línea.
L'Astralpool masculí aparca 10 dies la Lliga per disputar dissabte a la 1 a Calllong la Supercopa d'Espanya contra el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta.
I en handbol, ni el masculí ni el femení de l'Oar Gràcia han assaborit la victòria aquest cap de setmana. En el cas de les dones, a més, deixant-la escapar en un altre mal final de partit.
Les de Carol Carmona guanyaven 20-22 gràcies a una diana de Clàudia Marrugat, però les gracienques no van marcar cap gol en els últims 4 minuts i el conjunt maresmenc ho va aprofitar per posar l'empat a 22 final. La mateixa Marrugat confessa que va tenir a les seves mans donar els dos punts al seu equip.
És un punt que se'ns va escapar perquè bé, personalment vaig tenir l'ocasió del llançament per fer el gol del més 1 i estava sola, era un llançament clar, així que bueno, és una llàstima. Sí que per mi vam deixar escapar moltes ocasions que haurien d'haver fet que no arribéssim a un final de partit tan ajustat. Poguéssim hagut a mantenir un parcial més gran de 2 en algunes ocasions i no ho vam saber aprofitar.
Un punt dels últims 4 és el balanç de l'Oar femení a plata i es queda a 3 punts del líder Mislata. I a la primera nacional, el masculí del Gràcia s'allunya cada cop més dels llocs capdavanters després de consumar la derrota 33-29 a Sant Cugat. Barrat Correro és el capità de l'equip.
Hem començat una mica irregulars, la veritat, i està clar, bueno, és el tòpic que diem cada any, però és que és veritat, no et pots relaxar a cap partit i s'ha notat, jugues contra un gran equip com és el Sant Cugat i al final van ser millors en certs aspectes del joc i al final s'acaben emportant ells els dos punts.
Els de Cesc Borrell, que venien d'obtenir una victòria de prestigi a casa contra les Plugues, continuen sense estrenar el caseller a domicili.
I un últim apunt relacionat amb aquesta disciplina. La selecció espanyola masculina ha aconseguit la primera victòria de l'EHF Euro 2024 amb l'ajustat triomf 32-31 davant Alemanya. 10 gols van tenir Segell Sabadellenc amb 7 dianes de l'Eix Gómez i 3 d'Ian Terrafeta. Un minut per 2:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 17 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a partir de les 8 demà amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.